Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 33 graus de temperatura en aquests moments als exteriors dels nostres estudis. Benvinguts a l'Hora 14, benvinguts a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. 9 minuts per analitzar la informació del dia que comença ara mateix. I ho hem de fer avui parlant d'aquesta desesperació que s'està vivint a les Terres de l'Ebre i al Priorat per la situació que es porta vivint al territori en els últims mesos a causa del mal estat de les línies ferroviàries, la R15 i R16. Ahir al vespre, un nou incident amb el subministrament elèctric de la R15 va obligar a evacuar 68 passatgers que viatjaven entre Barcelona i Saragossa i que es van quedar aturats a 3 quilòmetres de Flix. El tren va quedar aturat en una zona de difícil accés pels bombers, com dèiem, a 3 quilòmetres de l'estació de Flix, i precisament va haver de ser l'Ajuntament del municipi de la Ribera d'Ebre, que es va coordinar amb els serveis d'emergència i va posar a disposició l'autobús municipal per traslladar els passatgers que havien quedat atrapats. Francesc Barbero, tinent d'alcalde de Flix, en declaracions aquí a Ràdio Móra d'Ebre.
Des de l'Ajuntament no hem rebut cap comunicació de Renfe, tot i que ens va tocar i fer-los una mica la feina a ells. Per sort, Flix tenim un autobús i per sort passar bé pel camí i vam arribar. Però no sé com haguessin sortit aquesta gent si no haguessin tingut l'autobús municipal, perquè estaven doncs, a uns 3 quilòmetres caminant de la població.
Barbero remarca que, malauradament, la població que utilitza aquesta línia, la R15, ja està acostumada a patir incidents d'aquestes característiques i denunciava un cop més el mal estat de la via i dels serveis, i és que a la Ribera d'Ebre ja no queda cap estació oberta.
Fins ara no havíem tingut problemes de catenària i vam començar amb les seus rosaris de la catenària, i bé, la degradació de la via és alarmant fins al punt de que tenim totes les estacions de la Ribera tancades. Ahir, a arribar a l'estació, doncs, no hi havia ni un servei públic obert, no podien anar ni al lavabo els passatgers aquests evacuats. El treballador de Renfe que ja havia mobilitzat, els va obrir els serveis personals del personal, perquè és que si no haguéssim pogut ni anar al servei. La línia està en unes condicions més enllà, ja al límit. No podem tolerar més que aquesta línia continuï així.
Fa dues setmanes, una altra incidència que també va afectar el subministrament elèctric a la línia R16 va obligar a evacuar 200 passatgers d'un tren aturat entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. La situació a l'Ebre, la veritat és que ja és insostenible. Des de les administracions i entitats del territori ja no saben què més fer perquè Adif escolti el seu reclam i inverteixi en la millora de les línies. Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
La veritat és que ja no es pot esperar més. Ahir va ser pues, el que pot passar cada dia, perquè no sé com encara no en passen més de coses, però ja no sabem què fer més. O sigui, ja s'ha d'anar. Cada vegada estem intentant pues, unir més esforços.
En aquest sentit, els Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre i el Priorat van acordar, si recorden, la setmana passada presentar un document conjunt per denunciar aquesta situació. Un document que tot just demà es presentarà davant del Consell d'Alcaldes de la Ribera d'Ebre per tal que s'hi adhereixin també els ajuntaments de la comarca que ho desitgin. I davant de tota aquesta situació límit, qui s'ha pronunciat també avui ha estat l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Ha anunciat que després de les vacances faran un gran acte de pressió política per exigir millores a les rodalies del sud de Catalunya. El Batlle Tarragoní afirma que s'han queixat tant a Renfe com a la Generalitat per aquest estat de la xarxa ferroviària i apunta que té una sensació d'abandonament.
I crec que això o canvia en pocs mesos o haurem de muntar alguna grossa amb els ciutadans afectats i els no afectats, perquè crec que això va en contra de la imatge d'aquest territori en el conjunt de l'Estat i de Catalunya.
Ballesteros també ha reclamat mesures urgents, ja que aquests accidents poden afectar al sector turístic de les poblacions de la Costa Daurada a llarg termini. Sens dubte és el tema del dia, però hi ha més informació més enllà doncs d'aquest estat de les vies ferroviàries a casa nostra, i és que l'aigua de l'aixeta ha provocat un trencament de govern. Ha estat a Falset, on el PSC ha marxat del govern perquè suposadament l'alcalde va amagar que l'aigua que arriba a les cases no és potable. La portaveu dels socialistes a l'Ajuntament va comunicar ahir a l'alcalde del municipi, a Jaume Domènech, que dona per trencat aquest pacte de govern signat a l'inici del mandat i que actualment integraven totes les forces del municipi menys Convergència. Des del partit afirmen que s'han mostrat oberts en tot moment a acompanyar l'alcalde per informar la població d'aquest problema sanitari. Maria José Sánchez és la portaveu del PSC a Falset.
i és un obstacle que ens ha costat molt sempre vèncer, no? El tema de la confiança. Ha sigut moments de opacitat a la informació, ha sigut difícil el seu accés a la seva dinàmica de treball, moments desinformades, ens faltava informació en determinats temes, i clar, i el detonant ha sigut que quan hi ha un tema de salut per davant, d'opacitat no en permetem ni una.
Per altra banda, l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, nega l'acusament de la política d'ocultament, ja que van informar a tots els grups municipals. Tan bon punt, el govern va rebre l'informe de sanitat. Segons el batlle, el tema de l'aigua hauria de ser l'element cohesionant per solucionar un problema real.
Això ve de dimarts a la nit a la Junta de Govern, que se va treure aquest informe, que havia arribat aquell mateix dia a la tarda, i ho va explicar. I a partir d'aquí simplement hi ha una interpretació, uns que ho piden d'una manera i uns altres que ho piden d'una altra, i punto. I l'alcalde els informa en tot moment a tots els grups municipals que estan al govern, els hi explica. I els hi demana que actuen d'acord a el que està dient sanitat.
L'alcalde afegeix que aquest problema s'està utilitzant com a element polític i com a plataforma per poder renunciar a les regidories. I avui acabem parlant del banc d'ADN, que es mostra esperançat en que en els propers mesos es pugui presentar una reforma de la Llei de Fosses de Catalunya que prioritzi l'obertura d'aquestes i la identificació de les restes de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Així ens ho explica ahir en una entrevista el president d'aquest banc d'ADN, Roger Hèdia, aprofitant el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil. El banc d'ADN reclama des del 2013 una memòria històrica digna, amb unes polítiques de memòria que siguin clares i que es centrin en la catalogació real de les fosses i prioritzin la identificació d'aquestes restes. I tot i que en 3 anys sembla que s'hagi avançat poc, Hèdia es mostra optimista i té l'esperança que en els propers mesos es pugui presentar una reforma de la Llei de Fosses de Catalunya per tal de que es converteixi en una llei que prioritzi la seva obertura.
Aquesta Llei de Fosses és una llei poruga, que quan es va crear doncs, va ser un gran avanç, però com ja sabeu, nosaltres ja fa uns mesos que vam presentar una reforma amb aquesta Llei de Fosses, que s'ha entrat als grups parlamentaris, que està a debat i doncs, també molt, molt conscienciat i molt esperançat que en els propers mesos doncs, puguem també presentar una reforma adequada a l'any que estem vivint, 80 anys després, i que prioritzi l'obertura, la identificació d'aquestes restes per davant de la localització i que sigui merament doncs, una llei que estigui feta per no obrir. Precisament la Llei de Fosses s'ha de fer per obrir les fosses, no per tancar-les. I realment la Llei de Fosses que diríem fins ara, el que prioritzava era això, no? La localització i la no obertura.
Actualment a Catalunya hi ha 373 fosses comunes i tan sols 6 estan obertes, el que denota que encara hi ha molta feina per fer. En aquest sentit, Hèdia reclama la implicació de la població i de les entitats de memòria històrica i pel que fa al banc d'ADN, aquest ja ha aconseguit recollir 125 mostres. Segons Hèdia, el procés no va amb la rapidesa que voldrien i creu que el fet de que siguin les mateixes famílies les que hagin d'assumir el cost de l'extracció, que és de 150 euros, no ajuda.
És que ara mateix doncs, tenim unes 125 mostres. Si tenim un balanç durant tots aquests anys que hem anat parlant, podem veure que hem anat augmentant, no tan ràpidament com haguéssim volgut. Potser aquest cost dels 150 euros ja ha tingut molt a veure, però evidentment, si nosaltres no és una cosa que hem volgut fer pagar, sinó que l'única opció era fer pagar davant de la negativa del govern de la Generalitat, que havia tingut fins fa ara un any, doncs, evidentment l'única forma era aquesta.
Hèdia remarca que la postura del nou govern de la Generalitat és molt receptiva i espera que aviat aquest assumeixi el cost de l'extracció d'ADN i també la tutela de les mostres, amb l'objectiu, diu, que aquest es converteixi en un projecte de país.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
Fins aquí l'hora 14. Els serveis informatius continuen a la cadena SER i per més informació podem visitar la nostra pàgina web a radiomoradebre.cat. Fins demà, que passin una molt bona tarda.